Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Ja se sap que allà on no arriben les paraules, la música hi fa drecera i s'erigeix com un llenguatge universal, capaç de fer aflorar emocions, de tombar els murs més alts i de ser eina terapèutica. Tot això ho saben molt bé els Xiula, un grup d'animació familiar nascut fa més d'una dècada, darrere del qual hi ha una proposta pedagògica que va més enllà de l'experiència estrictament musical. Els Xiula són avui un referent en l'àmbit social i educatiu perquè aborden molts dels temes vitals que afecten la infància i l'adolescència. També els més incòmodes o que són tabú, com el consentiment, l'assetjament escolar, els desnonaments, el dol, la discapacitat o el racisme. El Ricky Arjuna i el Jan Garrido, dos dels quatre integrants de la formació, són educadors socials i aquest bagatge té una empremta molt clara en les lletres, que tenen diversos nivells de comprensió. Unes lletres crítiques, també amb humor, fruit d'un treball en profunditat amb experts en la matèria i que se sumen al mestratge musical de l'Adrià Heredia i del Marc Soto, que fan que el missatge arribi on ha d'arribar. Respect parla del bullying, la meravellosa mirada estràbica de les múltiples diversitats, El meu cos és meu, sobre l'abús sexual infantil. El projecte artístic i educatiu dels Xiula no es desplega únicament als escenaris, sinó que també aterra en escoles i instituts en forma de tallers, on tots, estudiants, professors i els mateixos músics, es despullen emocionalment davant dels altres per parlar d'experiències viscudes que són tan diverses com el mosaic d'alumnes que les acullen. Al programa d'avui acompanyarem els Xiula en una d'aquestes sessions a Girona, en un taller sobre diversitat amb estudiants de primer d'ESO. També visitarem el seu local d'assaig, a l'Eixample de Barcelona, per conversar més profundament sobre música i compromís social. I anirem de concert a Sabadell, per conèixer el seu públic més jove i per saber com petits i grans reben unes cançons que ajuden a transformar la societat.
Solidaris. Tothom té una història.
Moltes gràcies.
Sí, la seva s'ha enviat per...
Hola, com et dius?
Carla.
I quants anys tens, Carla?
11.
Has vist algun cop ja, Xiula?
Sí, fa 7 anys que els coneixem i bueno, els anem seguint i els anem ajudant, bueno, de vegades.
Què t'agrada de Xiula?
M'agrada molt les cançons i que són molt divertits.
Deixem rebotar els genolls, anem deixant el cos més mort, la mandíbula morta... Jan, va! La llengua...
Com et dius?
Sara.
I quants anys tens, Sara?
9.
I què? Xiula, t'agraden molt?
Sí, ja hi vaig anar dues vegades a un concert.
Quina cançó és la que esperes que toquin?
La de Baby Nova.
He sentit que el meu cos ja està conquerit.
I ara ens creurem l'alcaldessa, que surt al balcó a dir el pregó. Farem aire i farem...
Com et dius?
Ayla.
I quants anys tens?
4.
T'agraden molt els Xiula?
Sí.
A veure, saps alguna cançó que t'agradi molt, molt, molt?
Sí, la dels pingüins.
Has vist algun dia algun concert de Xiula?
Sí, un altre i aquest m'agrada ballar.
Hem d'entrar.
Comença.
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Sí.
Sí? Vale, perquè tenim algo important a dir-vos avui i és que hem rebut la tecnologia Baby Nova. Estem super, super, super emocionats perquè tenim una oportunitat molt gran de crear vida.
Que fort, que...
Si hem rebut un pack, és que alguna cosa hem d'aprendre, alguna cosa ha de passar. És que la vida no passa perquè sí.
Fem.
Pues el que s'ha de fer és confiança.
Confiança. Confiança. Esperem que funcioni.
Solidaris. Mercè Folch. Dimecres 10 del matí. Local d'assaig de Xiula. Barcelona.
Hola, què tal?
Hola!
Jan, Riqui i Adrià, què tal? Com esteu?
Molt bé, aquí estem al nostre estudi.
Hola, Mercè.
Gràcies Bones. Per rebre'ns aquest matí de dimecres al vostre local d'assaig.
Molt contents de que vingueu, sí, de que vinguis.
Al centre neuràlgic de
Xiula. Aquest és el centre neuràlgic. Sí. Sempre us reuniu aquí cada dimecres.
Cada dimecres al matí.
També assageu?
També assagem, tot i que
menys,
hem de dir
no?
que assajar, el que és assajar,
sí.
no assagem gaire.
Jan Garrido, músic, educador social i terapeuta gestal.
I això?
Bueno,
no us cal.
Som un grup de música que...
El Jan no assaja gaire, però els altres sí.
Adrià Heredia, músic i professor de música.
L'última vegada que vaig proposar van ser ells els que van dir que no volien.
No, bàsicament perquè bueno, venim de la tradició de fer tants i tants bolos durant l'any que el bolo mateix i la gira ja era un assaig.
Riqui Arjuna, lletrista, cantant i educador social.
Teniu un projecte molt bonic. I molt transformador. Això us ho diuen molt, suposo, no?
Ens ho diuen bastant les famílies, els pares i les mares, els mestres, sí. Ens fan molt feliços. De fet, quan rebem un mail o algú ens diu algun missatge del tipus aquesta cançó ens ha ajudat en aquest tema, o jo què sé, no? Ara, el cap de setmana passat, va haver una família que en un concert havien perdut una criatura, no? Amb la cançó del dol perinatal, que els havia ajudat molt i els hi vam cantar com darrere a l'escenari. Això fa ja un any i mig o així. I ens van venir amb la criatura en un concert ara fa dos caps de setmana, no? Amb l'emoció de dir-nos ei, que ja hem tingut una criatura i que la cançó ens ha acompanyat molt i tal. I és del que ens fa més feliços, jo crec, no? Que les cançons serveixin per acompanyar a les vides de les persones. Sí.
Com comença aquesta història, al final, d'amistat, no? Es pot dir així?
Es pot dir, sí. A veure, d'amistat i sincronies, no? L'amistat la tenim jo amb l'Adri, hem anat al cau de tota la vida des de petits, aquí al carrer Indústria amb Independència. El Riqui i el Marc estaven en el mateix edifici que també tenia teatre i esplai, era tot com un casal, i llavors ja veníem de fer moltes coses per separar teatre, clown, alguna companyia que ja havíem tingut anteriorment, així com per passar-ho bé i per començar a rodar, fins que a mi se'm va acudir la idea de fer un grup de música ja pròpiament dit amb valors contundents. Jo li vaig dir al Riqui, el Riqui i jo vam buscar quin bateria coneixem, el Marc, i primer es va sumar el David com a baixista i després ja va venir l'Adri. Però ja és que eren molt propers tots de fer anys.
I porteu més d'una dècada?
Sí, jo diria que 12 anys ja.
12 anys.
Sí.
I quan mires pel retrovisor, què hi veus?
Doncs que ens estan anant calçant ja. No. Veig que, bueno, que això aguanta, que ha estat un procés maquíssim, no? D'arribar on hem arribat, de tenir aquest reconeixement de les famílies, de les institucions, de les entitats, d'haver fet alguna cosa important, d'haver fet alguna cosa pues, mínimament transformadora i que com a mínim a nosaltres, a nivell vital, a nivell terapèutic, a nivell de com li vulguis dir, ens ha servit molt, i no només per guanyar-nos el pa, que també, sinó per haver tret coses que teníem a dins.
I després una cosa molt important, no? Aquest compartir una mateixa consciència social, no?
Sí, això jo crec que ens ve molt també de les nostres famílies, del nostre barri, del cau i de l'esplai, que hem anat tots junts, i una mica de la inquietud que tenim també d'anar doncs, dient la nostra en aquest món, no? I a nivell també social. Jo crec que ens ha ajudat molt doncs, que ens entenem, que cadascú pot posar el seu do, allò que se li dona bé, i això fa que el projecte sumi, el projecte també ens reporta, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell vital, i això és el que fa també que... Jo crec que una cosa guai és que juntament amb el públic, vull dir que aquesta cosa que ja estava passant i que ja és molt nutritiva nostra, s'ha ajuntat en que el públic també ens ha donat sempre molt feedback, i això ens ha servit de timó, no? Perquè quan ja vam fer Verdura i Peix, el públic ja va haver molta gent que va dir, hòstia, això és molt nou, això no havia passat abans, eh? Un rap en primera persona, que els primers concerts que nosaltres anàvem i començàvem a cantar no m'agrada la verdura i el peix, els pares i les mares feien cara molt rara, saps? De dir, hòstia, fins ara havien cantat Ditme a peu, dies de setmana, trens, el tren xutxu, tren pinxo de Banyoles, totes les que coneixem, però que un grup d'ànima infantil cantés no m'agrada la verdura i el peix, que fins la tercera tornada que et fa les 3 minuts de cançó, de rap, pues, home, ja la gent ja va començar a veure que era una cosa especial, que removia una cosa més de la inquietud, de dir les coses pel seu nom, de la queixa, de no tractar els nens pues, de massa infantilitzats, tal, no?
La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix. En un menú infantil, per sort, ja es prohibeix.
Verdura i peix.
Jo no em quedo tranquil quan al mercat ja hi veig, ja hi veig.
Verdura i peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix.
No m'agrada,
la verdura i el peix.
Llavors, això jo crec que li vam fer cas. Vam dir, ostres, aquí tenim un filó. I el primer disc va ser Verdura i peix, però després ja el segon disc ja hi havien 7 cançons de 14, ja eren amb contingut educatiu clar, no? I a partir del segon disc tot ha sigut així, perquè també hem seguit una mica que feia molta falta això, no? O sigui, que hem omplert un buit que no hi era a nivell familiar.
I us va molt bé, sou un grup conegut, respectat, les administracions, no?, us venen a buscar també, no?, a l'hora d'abordar segons quines temàtiques. I és bonic també veure, no?, a Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició, no?, d'aquests grups d'animació infantil. Molts han passat sense pena ni glòria, desconeguts, no?, però hi ha una figura clau que és la de Cesc Boix, no? Que ell deia, la guitarra és la meva arma per fer un món diferent, no?
Ningú no ho comprèn, ningú, però nosaltres som nosaltres i volem un món tot nou, amb un cel net d'amenaces, amb tres núvols per quan plou, amb la mar a quatre passes i els que vulguin ser companys i prou.
En el vostre cas, ho són les lletres, és aquesta consciència social, és aquesta música, no? La manera com la feu arribar no únicament a les criatures, sinó també a les seves famílies.
Sí, i ja, bueno, és això, potser ja hem ampliat la guitarra i també hi ha les bases electròniques i també hi ha les lletres, sí, sí. I també hi ha una mica el discurs de darrere, també és com ho presentem, com ho fem arribar, vull dir que una mica és el tot, és el tot conjunt, el com debatem els temes, com ens assessorem abans d'escriure sobre una cosa, vull dir que al final és un conjunt de coses que segurament no es feien en música familiar o música infantil i pues, a nosaltres ens ha anat apareixent això, hem vist que era la manera de fer-ho i no ho podíem fer d'una altra manera i suposo que això és el que ha generat aquest punt diferencial.
Mm-hmm. Heu fet cançons sobre qualsevol tema que pugui afectar a l'infant, a la criatura, sobretot el que deies tu, ja en el tema de no infantilitzar, de no tractar-los com a rucs, que moltes vegades això els adults ho acostumem a fer i molt, no?
Sí, també és veritat que amb els anys jo crec que ens hem anat posant una mica més en pau i amables en cada música n'hi ha d'haver-hi de tot tipus i que de públic també n'hi ha de tot tipus i cadascú connecta amb el que connecta. En aquest sentit, nosaltres hem llançat una proposta que té aquestes característiques i també entenem doncs, que un 0-3 doncs, sí que a vegades inclou que hi hagi coses repetitives, que hi hagi coses simbòliques, que hi hagi algú més, pues això, més 0-3, no? I dins d'això, doncs jo crec que nosaltres hem anat tendint a alguna mica més elaborat, a algo que no ens ha preocupat tant que els nens no entenguessin la lletra de bones a primeres, no? Sempre i quan tinguin un espai amb la família que en puguin parlar i que el nen pregunti què vol dir això i després, no? Algo més així.
Sí, hi ha com capes, no? Penso en les pel·lícules de Pixar, que hi ha diferents capes de comprensió, sobretot bueno, en l'últim disc, jo crec que això és bastant més evident, no? Sí, que hi ha aquestes tres o quatre capes de comprensió, no?
A l'últim disc fins i tot hi ha les capes musicals de comprensió.
Sí.
Aquí l'Adri podria dir alguna cosa.
Sí, és un disc que jo crec que hem anat evolucionant, no? I hem anat evolucionant amb tot, no? Amb la producció, també per part del Marc, musicalment, també, doncs aportacions musicals que hem pogut fer, també les lletres, també el discurs, no? L'últim disc, estem contents, l'últim espectacle, que ens diuen que està molt ben equilibrat com a espectacle per nens i pares, no? Però, bueno, també és veritat que nosaltres aquí posem les nostres inquietuds personals, de criança i musicals, també, perquè, per exemple, com a músics, si estiguéssim fent sempre el mateix o coses molt bàsiques, al final és guai, però també t'avorreixes, necessites coses noves, no? Objectius nous. Aleshores, bueno, també la música ha de ser música. Mm-hmm. No fem música per nens o música per adults, la música és música. No?
Clar. Tots teniu fills?
aquí, els que estem parlant, l'Adri i el Riqui sí, el Xavi, que és director artístic, la Paula no, el Marc, que és el quart xiula, tampoc, i l'Aitor, que és el tècnic, sí. I els Pitus un sí i la Gisela no.
Pues
el...
Són diverses generacions aquí.
Sí, sí.
Som
sí,
gent
dels
80, 90 i quasi 2000.
També, sí.
En la vostra experiència en la paternitat, això també us serveix, suposo, de sedàs, no? De dir, provem a casa primer a veure si això entra bé o no.
Sí, bueno, sobretot a nivell d'inspiració creativa, a nivell de discurs, a nivell de les temàtiques que escollim, doncs és molt el que ens està passant. També veiem emergència social, veiem demandes externes, però molt és el que ens està passant. Ei, l'Adri em diu, hem de parlar de les baralles entre els germans, doncs perquè el seu fill i la seva filla s'espinyen contínuament. Jo necessito parlar de diversitat perquè a casa doncs, m'ha nascut una nena amb una malaltia, tal. Bueno, doncs això va emergent així, no? Però també una mica el testing aquest de... Ei, Aixa, escolta'm aquesta cançó, a veure què tal. Aquesta lletra l'entens, no sé què. Sí, això ens va passant i és bonic. A vegades no volem cremar-ho tampoc. Pot ser que n'estiguin ja fins als nassos d'escoltar-nos a casa, però bueno, i ara el Peque del Jan és una passada quan ens posa vídeos i surt cantant les nostres tornades i veiem que la melodia s'enganxa a un nen tan petit. És molt guai.
Quina edat té?
2.
Qui t'ha dit que em pots tocar? La meva mà, el meu grup, la meva edat, dins la meva intimitat.
Clar, vosaltres heu fet cançons de qualsevol tema, no?, que pugui afectar a qualsevol infant, com deia abans, bullying, discapacitat, racisme, assetjament escolar, alimentació, el dol, la prevenció dels abusos sexuals, els desnonaments. El juny de l'any passat, per exemple, vau estrenar la cançó El meu cos és meu contra l'abús sexual infantil i van participar les exalumnes de l'aula de teatre de Lleida que surten al documental d'Isabel Coixet, El sostre groc. Feia temps que volíeu parlar d'aquesta temàtica, Jan?
Sí, era una de les temàtiques que teníem pendents des de fa molts anys, però no ens vèiem amb cor i ens feia una mica de por, perquè és realment... Hi ha maneres de cantar i de fer lletres i de buscar l'energia musical d'una cançó, però amb aquesta realment el repte era molt gran, perquè com li cantes, no, a l'abús sexual infantil? Ho cantes des de la queixa, o cantes des de la injustícia, o cantes des d'una cosa que no s'està donant i la tristesa que fa que no hi hagi la seguretat? O sigui, hi ha moltes capes dintre d'una mateixa cosa, no?
El treball que hi ha darrere és molt profund, eh?
Sí.
A l'hora d'abordar, entenc, aquestes temàtiques.
Clar, en aquesta és el que deia el Riqui, que teníem un meló important davant, ens vam deixar assessorar per moltes persones i professionals especialistes amb el tema, i al final va quedar una cançó que recull, jo crec, molt els diferents prismes per entomar l'abús sexual infantil, no? La seguretat que necessita la criatura, el fet de posar el límit, el crit de necessari de poder dir que no, també, no?
Sí, de fet, la cançó comença amb un quita.
Sí.
El qui t'ha dit, vull dir, és una capa d'aquestes que dius tu, que sí. No, molta gent segurament no llegeix o no entén, però la cançó jo volia que comencés amb un... El primer fora, no em toquis, jo no vull. Llavors comença amb un qui t'ha dit, que és un qui t'ha pitjor.
Sou valents, aposteu per temàtiques incòmodes, que són tabú, per exemple, l'últim disc, no?, a Baby Nova, no?, sobre la sexualitat infantil, no?, és una temàtica que es parla, potser, amb la boca petita, sense, potser, exterioritzar-ho massa, no?, aquesta cosa, s'estan tocant, el meu fill es toca, o la meva filla es toca, no?, i per què no en podem parlar obertament, no?
Bueno, jo crec que va relacionat amb això de la criança, o sigui, sí. Tu quan cries, quan tens fills,
sí.
O, bueno, majoritàriament quan tens fills et dones més compte, tot això ho vius en primera persona. Per tant, són coses que estem vivint tots, aleshores una mica trencar aquest tabú, que trencar aquesta cosa de parlar-ne d'una manera oberta.
I en positiu.
I en perquè... positiu, i amb la música que fa arribar més el missatge. Vull dir que no ens estem inventant res d'altre món que la gent no visqui el dia a dia, no?
Es naturalitza, que això ja, fer aquest pas és important també, no?
Sí, a més també com que amb la sexualitat infantil jo crec que ja ens hem sumat com amb una corrent no ens hem sentit que estàvem sols. O sigui, sí que la cançó és veritat que en un inici havia de parlar de la masturbació infantil, però els experts i les expertes amb qui vam contactar ens van dir millor parleu de la sexualitat en ampli, que hi ha moltes famílies que realment passaran la cançó si parleu només de masturbació. I sí que jo crec que l'hem encertat en el sentit que parlem de la sexualitat com una cosa alegre, plaent, que ha de ser còmoda, amb confiança, que la vivim des dels 0 anys, no? La sexualitat no com una cosa, no com el fet de fer l'amor, sinó com una exploració del cos, de la vida, de lo que ens mou, del desig en general, no? Que ara se n'està parlant molt del desig, no? I del feminisme. I sí, crec que és una cançó que, no? Que des d'aquí ho hem aconseguit prou i que ha sigut, volem pensar que és com una porta d'entrada a moltes famílies que si els haguéssim parlat de masturbació infantil directament l'haguessin passat.
No, precisament perquè s'arrossega, no? Tot aquest pòsit cultural barra religiós, no sé com dir-ne, del pecat, no? De que això sí, està malament, no? De la lletja, culpa...
Una cosa bruta,
exacte, exactament això.
Sí, sí. Sí. Bueno, l'evolució per nosaltres jo crec que ha estat bastant orgànica, de que vam decidir primer en el d'intríssim parlar de dir les coses pel seu nom i vam treure la cançó de Vulva i Penis.
Sí.
Allà també vam parlar dels petons no consentits, amb la versió del Prince de Kiss, no? I ara pues, vam parlar això d'una manera una mica més ampla de sexualitat. Potser el següent seria ja parlar del porno. Que, bueno, també és una bona porta d'entrada,
sí,
d'obrir el canal de comunicació, de parlar de sexualitat amb els teus fills i filles. Clar.
Després, un dels temes d'aquest nou disc, no, del Baby Nova, que és el Dolly Fa Sol, que potser és el tema que més commou, no? El tema també més dur a l'hora d'afrontar-lo, i també el que heu rebut, no? Després de fer aquesta trobada amb famílies, amb pèrdues, etc. No? Com ha estat aquesta experiència?
Això vam tenir la idea de... Vam dir, si fem un disc, no, Baby Nova, ja va néixer amb la idea de fer un disc sobre la vida, amb, no? Ens va aparèixer la idea sobre els diferents temes que encara ens faltava per tractar, que encara en tenim molts més, però que en aquell moment ja és com, ostres, a veure sobre què cantem. I llavors dèiem, doncs, en un d'allò que parli de la vida, doncs hem de tenir una cançó que parli de la mort, no? Per tancar el disc, no? I que a més no hi ha una cançó que parli del dol i la mort pensada exclusivament en clau d'infantil i familiar, sinó que hi ha moltes cançons de la mort, però més amb un punt més, doncs això, amb requiems, que sí, cançons de despedida, això n'hi ha moltes, no? Però en aquesta clau no, i vam tenir la idea. Després, el següent va ser que vam dir, ostres, en aquesta cançó molaria molt que toqués l'acordió al Joan Garriga. I el següent va ser que vam dir, per què no fem una crida a xarxes i convidem a tot de famílies que vinguin aquest cap de setmana, perquè el Ricky i jo ja fem moltes propostes educatives a centres i a diferents equips que ens criden ells perquè vinguem a fer una cançó o perquè vinguem a fer un taller. Però des de nosaltres no havíem llançat mai una proposta de treball. I vam dir, doncs, sempre hi ha un primer cop, anem a llançar la proposta, i de totes les famílies que ens van contactar, en vam seleccionar 10 que creiem que podien fer el treball.
Famílies que havien perdut un membre nuclear.
Pare, mare, sí, o fill o filla, i que també haguessin fet un dol, diguéssim, que tinguessin el dol treballat, o sigui que no era una proposta de cap de setmana terapèutica, tot i que ho va acabar siguent molt, però en si mateix no era una proposta terapèutica, i aquestes famílies, doncs, van venir a compartir-nos la seva experiència, i d'aquí va néixer, en aquest cap de setmana, va néixer la cançó.
Vosaltres doneu molta importància a la gestió de les emocions. Ara algú dirà, això fa que els crios estiguin massa protegits, o, bueno, hi ha com aquestes corrents, no?, que diuen que s'aborda massa aquest obrir-se en canal, no?, i compartir el que se sent. Vosaltres que trepitgeu les escoles, que parleu amb professors, que esteu molt en contacte amb alumnes, no?, com ho veieu això? Què en penseu?
O sigui, clar, el Riqui i jo anem a moltes escoles i tal com ho hem anat vivint ell i jo, i també pel que dèiem abans del nostre procés vital, pues fem el que ens fa més sentit a nosaltres, no? També som quatre persones que estem molt relacionades amb el món de la teràpia, ja sigui perquè en fem amb pell pròpia, no? Que hi ha hagut èpoques que tot l'equip de Xiula hem estat en teràpia i ho hem dit com una mica broma, de dir, pues, que estem tots en teràpia ara mateix, no? Hi ha èpoques que menys, hi ha èpoques que més, però que sí que hi ha una cosa de que ens hem mirat a dins, de que ens hem treballat i de que sabem el que ens ha anat bé, el que ens ha malament a la vida, a l'hora d'estar més sants i més, doncs, més conscients. I això que nosaltres hem viscut també ho portem a les escoles, i si ho poguéssim resumir d'alguna manera és que els quatre pensem que les emocions s'han de poder viure tal qual, s'han de poder compartir, s'han de poder poder airejar i per això s'han de poder dir les coses tal com són, sigui la mort, sigui el dol, sigui el tema que sigui, no? Llavors, el Ric i jo, quan anem a les escoles, és que fem una rotllana i només donem permís perquè ells s'expressin i ploren i diuen i tal, i no fem res especial, és que si tu vens a veure-ho, no... L'únic especial que fem és que
una cançó.
És que fem una cançó i que no els hi diem ai, tranqui, que això hauria de ser així, ai, tranqui, no, però estàs trist, plora i està bé i aquí ho podem escoltar-ho i generem l'espai i ja està, no?
El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues.
Dimarts, 10 del matí, Institut Jaume Vicenç Vives, Girona. Taller estràvic sobre diversitat.
El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La...
Podríem fer una cançó nova? Podríem fer una nova mirada estràvica, de fet. Vale, què necessitaríem per fer una nova mirada estràvica del primer A? Què necessitaríem?
Una cosa de cadascú.
Sí, participació també, però encara una cosa més bàsica.
Més bàsica, de vosaltres. Què necessitem saber?
El Gael té més de 300 pigues. El nom.
Molt bé, el nom.
Tothom té nom i després diu, té més de 300 pigues.
El
que et fa especial.
El que et fa especial.
Tu, a tu hi ha alguna cosa que et fa especial?
Hi ha una cosa que podríem dir que ets l'única o l'únic com a mínim en aquesta classe. Després, si ets l'únic a Girona, ja seria increïble.
És important fer aquest tipus d'activitats per conèixer les experiències d'altres persones i expressar-te tal com ets tu.
Te sents escoltat i així te poden ajudar si doncs, veuen que necessites l'ajuda.
Però no cal que sigui algo tan especial i no cal que parlem només de malalties, que sí que poden sortir. Però si us hi fixeu en la cançó, surten. Coses familiars, no? El Jaume té dues mames. Pues coses característiques de la meva família. Coses físiques. Pues n'hi ha un que porta ulleres, l'altre té pigues. Potser algun de vosaltres té un atac a naixement o sap fer alguna cosa amb el cos especial. Coses de caràcter. Hòstia, jo sóc el més generós. Jo sóc super garrepa. Jo sóc super extrovertit. Jo no parlo amb ningú. Jo m'agrada tant, sí?
A vegades... Hi ha moments en els que t'obsessiones en ser perfecte, ser la idealització que tenen els altres i trobo que no fa falta que siguem tots iguals, que cadascú té les seves característiques i formes de ser.
Per exemple, si ha hagut algú familiar que s'ha mort i que això també va ser algo molt important, això configura la identitat també, no? Un avi que era molt estimat, una àvia que era molt estimada, si es mora també ens... T'escriu, no?
Perquè si te sents rebutjat, que no t'escolten, estàs sol i en general entristeixes.
Vale, doncs va, començo jo. Jo em dic Ricky, he estat 8 vegades a la Índia, sí, vaig anar-hi un cop, em va agradar molt i vaig tornar. I allà pues, treballava en una escola un temps, visitava coses, sí, 8 vegades. Això una cosa. I l'altra és que m'agraden molt els quicos.
Sí.
Molt, 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 molt. Pues aquestes són les dues meves coses.
Vale, sí. Jo em dic Jan, jo i la meva parella no érem parella quan ens vam quedar embarassats, o sigui, quan ella es va quedar embarassada, i ens vam acabar fent parella. O sigui, que ho hem fet una mica al revés que tothom. Mira, si vols anem cap aquí...
No!
És igual, si passareu tots... Per l'experiència. Tranquil·la, respira una mica, ja fem per aquí, va. Nom. Nom del tutor.
Jo, Dani, ja ho saben de fa uns quants mesos.
Molt bé, sí. Dani, coses de tu.
Coses de mi. Ells saben que la meva gran afició és el bàsquet. O sigui que és curiós, perquè clar, sóc baixet. Clar, normalment la gent que juga a bàsquet o que li agrada és gent alta, jo sóc baixet, val? I que per tant també és una circumstància, no? Que m'agrada el bàsquet, tot i l'alçada. Aviam, a nivell personal, una mica, sí, suposo que la idea també és que ens obrim. Clar, a mi, per exemple, em va marcar molt, clar, fa 8 anys va morir el meu pare.
Val?
I per tant, doncs, clar, això també m'ha marcat molt els anys últims que ja estava malalt,
clar.
I els últims anys que, clar, he d'estar molt pendent, aquests 8 últims anys de la meva mare,
clar.
Que és una dona també dependent. I bàsicament això, crec que he dit dues coses,
molt
més o menys.
Vale, gràcies. I tu?
Jo em dic Mònica.
Mònica.
Bueno, faig de vetlladora o d'un suport a l'educació especial. I clar, jo tinc més edat que alguns de vosaltres i tinc moltes més coses.
Molt bé.
Però bueno, una cosa que em podia haver marcat de joveneta va ser... que més o menys amb la vostra edat era més bé tirant a grasseta o grassoneta. I, clar, notava molt la pressió de la societat.
El judici del
sí,
món.
De... Sí. I, clar, em vaig obsessionar amb aprimar-me o no menjar segons què, i això em va ocasionar una mica, no vaig arribar a tenir anorèxia, pel tot, però sí que vaig decidir aprimar-me en 2 o 3 mesos 18 quilos, sense fer cap consulta a cap metge, etc. I sí, vaig arribar a un punt d'anorèxia que ho vaig poder superar. I això sempre m'ha marcat.
Costa, perquè al ser coses teves, íntimes, no estàs acostumat a revelar-les, per dir-ho d'alguna manera, i tens por de que l'altra gent et jutgi.
Bueno, hem començat i ha sortit ja un material prou sensible. Pues el Dani parlant del seu pare i la Mònica parlant del que li va passar quan era més jove. Suposo que el pacte, no? A primer d'ESO, ja es pot fer, és un pacte de tot aquest material sensible el cuidem. Sí? S'entén? Cuidar-lo vol dir no s'explicar fora, no fer xismes, sí? I tractar-lo amb respecte sempre. Podem fer aquest pacte, oi? Perquè així l'espai és de confiança i tothom podrà obrir el seu cor. És així de fàcil. Perfecte. Pues toca't.
Ah, hola, em dic Paloma.
Paloma.
Sí. Bueno... Vinc de Colòmbia.
Sí.
Vaig viure a Colòmbia fins als 9 anys. Després vaig venir sense saber res de català i bueno, ara visc amb la meva mare,
sí,
el meu padrastre i el meu gos.
Ja t'ho gos.
Espero que acabi de puntar.
Com et dius?
Ah, Cristina.
Cristina.
M'agraden molt els animals. A un punt crec que obsessió. Tinc... Però estic comptant. 6 gossos, 4 gallines, 3 peixos, 10 gats i ara estem adoptant una tortuga i un conill.
Si tothom se sent còmode, el Jan i jo ens comprometem a gravar-vos la veu. O sigui, anar al nostre local i amb un bon micro i amb la base instrumental que veu sentir bona, pues que tingueu el track.
Trobo que està molt bé.
En saben molt, ho han fet molt bé, són molt divertits. A més, la cançó que han fet m'ha agradat molt, és molt... té molt de tot.
Sí. Pues som-hi. El Dani és de bàsquet, tot i l'alçada. S'arremanga per tenir la seva mare ben cuidada. La Mònica va notar la pressió estètica. Ara cuida l'alimentació i les pigues li fan de cosmètica. L'Adriana desprèn certa timidesa. Distribueix bé el temps, però els retoladors els desa. La Cristina té obsessió amb cuidar animals. No cal pas...
Per preservar la privacitat dels alumnes, no hem emès les històries personals més sensibles que han sortit en aquest taller.
El Benjamín encara porta tristesa. La classe l'ajuda i així la cosa no li pesa. El Quiril dormiria moltes hores. Fugint d'una guerra és que segur que t'enyores. L'Astri vivia amb la seva abuela. Poder estar amb la seva mare, ara segur que la consuela.
Escolteu, experiències molt, molt trencadores. Per exemple, l'any 2022 vau fer l'estop desnonaments amb nens de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona i el Raval arrel de les seves vivències en primera persona. És una petició que us va fer l'Ajuntament de Barcelona. Clar, al final la vostra formació també com a educadors socials, això també us ajuda a l'hora d'abordar aquestes problemàtiques i més amb criatures o nens petits?
Sí, ens ajuda, segurament, doncs, tenim l'experiència d'haver viscut en aquest tipus de situacions i haver-les confrontat molts cops, però en aquest cas la cançó no ve tant del que portàvem a la motxilla, sinó de tornar a crear aquests espais amb nens i nenes que ho estan patint, perquè ningú pogués dir, ui, esteu opinant sobre alguna que no viviu, saps? Era una cançó que també ens posicionava políticament d'alguna manera,
sí.
I vam dir, no, la farem des del punt de vista del que viuen nens i nenes, això no pot negar ningú, això és així.
Aquesta és la llar on jo vaig néixer, aquest és el lloc que m'ha vist créixer i ara que ho faran desaparèixer taparan la porta amb una reixa.
En una setmana hem d'estar fora, al vengança humana ja no hi ha demora, la meva germana que té gana i plora, ara haurem de córrer, només queda una hora.
No, em pots treure d'aquí.
Saps, el nen i nena que el treuen de casa, com ho està vivint? I t'ho explica el nen de Ciutat Meridiana que ho ha viscut i la nena que ho ha viscut de Ciutat Vella. Llavors, a partir de les seves lletres podem fer un discurs que tothom entengui i tothom pugui apreciar que això és injustícia.
Quins són els aprenentatges que rebeu? Perquè les criatures, els nens i les nenes van amb la veritat. Són transparents, no?
Aprenem moltes coses, el Riqui i jo, però tot té molt a veure amb el que dèiem abans, no? Que quan es genera l'espai, els nens i les nenes són capaços de compartir, d'expressar el que calgui, el que sigui, no? I els nens i les nenes de 5è, 6è, que anem al Riqui i jo, a vegades de 4, a vegades més de l'ESO, doncs han viscut coses molt, molt importants, com que els han tret de casa seva. I que si tu els escoltes, tu pots explicar com va venir la policia, i com la mare cridava, i com tothom plorava. Llavors aquí l'adult de seguida s'espanta i comença, és que això, és que el retornament hauria de ser... Calla i escolta, que tu pots explicar i és duríssim, no? Es pot escoltar una cosa que és duríssima. I el nen és feliç, també. Vull dir, el nen ho va viure un dia i després el van canviar de casa i després tal, i t'ho explica i tu pots veure que aquest nen és feliç. Vull dir que els nens i les nenes tenen la capacitat de ser feliços. I quan anem a les escoles, doncs els nens ens diuen això, doncs que ahir va ser que un nen ens va dir que havia perdut un germà bessó al part, al néixer eren bessons i un dels dos va néixer al part. Això és d'una magnitud que no coneixerem el 95% de la població. Què significa que no tinguis un germà que va morir, que podria ser tu, i tu carregar amb la culpa, que significa que tu sí que vas viure i el germà no va morir al part? I ens ho explicava d'aquesta manera. Aquí hi ha l'adult, com la dificultat que tenim de sostenir el dolor, de l'espant, del susto que ens fa, que els nens s'ho passin malament, perquè tampoc ens van atendre en el seu dia, bueno, tot això.
Us anava a preguntar, avui dia també feu tallers de diversitat, no? Que es criminalitza a la diferència, que es va contra el diferent, l'altre, el negre, el musulmà, i aquí podríem anar posant-hi categories. Com ho abordeu això en aquests tallers, també en els concerts? Perquè, ostres, aquesta voràgine reaccionària sí. Arriba per tot arreu, no?
Com ho abordem? Jo crec que té molts plans, també.
Clar,
no? té moltes facetes, però el bàsic i primer és que el Riqui i jo ens anem posant tranquils i amables i en pau amb les nostres parts internes amb les quals no hi estem tan d'acord, perquè tothom té parts dins. I si tu et criminalitzes molt en un punt, també te'n vas molt a l'altra banda, no? Que és el bon nen, per exemple, i el rebel. Tots tenim un bon nen, que ho volem fer tot bé, i després ens rebel·lem i fem el que ens dona la gana, per exemple. Si ens donéssim més permís per fer el que necessitem fer, no faria falta rebel·lar-se tant. Però aquí ja hi ha dues parts internes que tenim tots. Si jo estic d'acord amb aquestes parts internes, també seré capaç d'escoltar més la diferència fora. El tema és que estem molt discutits internament amb nosaltres mateixos. És que el que hi ha al món ho portem a dins tots i totes. Llavors, quan veiem el que és diferent a nosaltres, el que estem fent també és penalitzar-nos molt la part nostra que no hi estem tan d'acord. I la volem matar fora, però la volem matar perquè és negra o perquè és dona o perquè és diferent a mi. Però parla molt de lo malament que jo estic amb mi mateix, en el fons. Que si estigués tranquil, una persona feliç, un nen feliç no es porta malament. Això ho deia la Rebecca Wilde. Si jo estic tranquil amb totes les meves parts,
estaré
tranquil amb els negres, amb els xinos, amb les dones i amb els homes. El que els passa als fatxes és que internament són molt infeliços. O sigui, estan molt malament amb gran part de si mateixos. Llavors ho han de projectar fora. Clar, és claríssim que tu veus a personatges que estan sortint ara per la tele i dius, aquesta persona no és feliç. Mm. Com pot ser feliç aquesta persona criminalitzant en el seu entorn, no? Perquè sí. Hauria d'anar a teràpia.
Doncs us deixarem treballar, perquè sé que avui és dimecres, toca reunió. Gràcies per tota la feina que feu, no únicament amb els petits, amb les criatures, sinó també amb els pares, que també som fans de la vostra feina.
Super.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies
a tots.
Gràcies.
Solidaris. Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
L'adolescència és una etapa de molts canvis vitals, a vegades complicada. Al taller sobre diversitat que els Xiula van fer a l'Institut Jaume Vicens Vives van sortir algunes vivències personals molt delicades. Els alumnes van parlar de la mort de persones estimades, de situacions que viuen a casa, del dol que suposa haver de marxar del teu país o de la pressió estètica que pateixen, sobretot les noies. La Mònica Roca n'ha parlat amb les professores de secundària que van participar en aquest taller.
En primer lloc, gràcies per acollir-nos aquí a l'Institut. Ja heu vist que he muntat un petit estudi de ràdio en aquesta sala que m'han dit que és una tutoria. Us demanaria que us presentéssiu.
Jo sóc l'Helena de Riba, i sóc coordinadora de primer curs d'ESO aquí a l'Institut Jaume Vicens Vives. Jo sóc la Lídia Ochoa i formo part de l'equip directiu, en concret sóc la coordinadora pedagògica.
Jo sóc l'Aina Bosch i aquest curs sóc tutora de primer d'ESO, el grup E, i també sóc professora de matemàtiques.
Fa molts anys que treballeu en aquest institut, vosaltres?
Jo sóc la més veterana.
Sí.
Sí. Jo fa 7 o 8 anys. De fet, els alumnes que acaben ara a segon de batxillerat, vaig ser tutora d'ells de primer d'ESO.
Jo a l'institut és el meu tercer any. Fa 15 anys que estic a l'ensenyament, però és el meu tercer any en aquest institut. Sí, aquest institut també fa, és el meu tercer curs, també, com l'Helena, vam arribar al mateix moment. Sí.
Sou molts professors aquí? Quants n'hi ha?
Uns 80.
Això vol dir que hi ha molts alumnes?
Uns 800.
Al web del vostre centre he llegit que aquest és un centre complex des de molts punts de vista, ho he llegit al web. Pel nombre d'alumnat, dieu, i professorat, per la complexitat a nivell d'horaris degut a aquests estudis diurns i nocturns, pel fet d'oferir diferents tipus d'ensenyament i també, i molt especialment subratlleu, per la gran diversitat d'alumnat. Quan parlem d'un centre complex, vol dir que representa un repte pel professorat?
Sí, sens dubte. Ja, de fet, fins i tot alguns... Bueno, ara gairebé tots els centres tenen una complexitat perquè la societat és complexa i l'escola pública, els centres públics la tenim, però evidentment quan s'ajunten doncs, persones de diferents procedències, procedències en tots els sentits, socioculturals, econòmiques, doncs d'origen, doncs clar, això és un repte sempre perquè és una riquesa, però també pot ser font de...
Bueno, en si hi ha un aula és un repte perquè tens 29-30 alumnes, cadascú amb la seva història, sí, familiar, personal, però si a més hi sumes que venen de realitats molt diferents, i ara mateix a l'institut tenim alumnes del centre, però tenim alumnes que ens venen de barris perifèrics amb situacions de més vulnerabilitat social, no?
Com sabeu, nosaltres hem pogut estar a les vostres aules de la mà de Xiula, que han estat fent tallers a primer de secundària amb els més petits, no? Són els més petits de l'institut. Aquestes alçades de curs segur que la majoria ja estan ben adaptats, però us volia preguntar com viuen aquest pas, el pas de l'escola a l'institut, perquè és un gran canvi, no?, això d'anar amb els grans.
Sí. Molt, molt. Jo, de fet, crec que primer és un dels cursos, no?, més delicats, perquè per ells és un canvi molt i molt... De fet, jo recordo molt el meu canvi de 6è a primer d'ESO, ja han passat molts anys i és una cosa que tinc molt present, que clar, és que és un canvi en tots els sentits, és a dir, passen de fer matí-tarda a fer només matins, passen de tenir un tutor pràcticament totes les hores del dia, a que aquí a l'institut, en el millor dels casos, veus 4-5 hores, no té res a veure amb l'escola, aquí cada assignatura un professor diferent, nous companys, a primer d'ESO que tenim 15 escoles de procedència...
23, l'any passat vaig trucar 23 escoles. Vull dir,
és una bestiesa.
Sí, jo crec que a primer d'ESO, a més, jo crec que és un curs molt bonic, no?, perquè venen molt petit, amb molta por, i llavors, mica en mica, no?, es van deixant conèixer, els vas coneixent, ells van agafant confiança, i ara aquestes alçades de curs, al mes de maig, ja no estem parlant dels mateixos alumnes que teníem el mes de setembre.
Jo els he vist força deixats anar.
Sí. Però el primer dia estaven tots callats i quiets.
Exacte, si vens al setembre, això és diferent.
Ser adolescent avui no és el mateix que fa 10, 20 o 30 anys, perquè la societat en la que vivim, ho deia la Lídia al principi, també és complexa, no és la mateixa. Com veieu vosaltres els adolescents d'avui? Si haguéssiu de fer un retrat, una fotografia, quins són els temes que els preocupen? Ja sé que després hi ha qüestions individuals, generalitzar és molt difícil, però com els veieu?
Jo crec que tot gira una mica al voltant de les pantalles, i això també donaria per hores i hores de conversa, però que realment se'n parla molt, de que és un perill, que ells tenen accés a internet qualsevol hora del dia, no? Nosaltres mateixos treballem amb ordinadors, per tant, quan han de fer els deures, tenen accés. I realment crec que d'aquí surten la majoria de problemes, que tampoc crec que la solució sigui prohibir-ho, Però clar, a les pantalles, des d'assetjament entre iguals, o no entre iguals, perquè darrere d'un pseudònim hi pot haver qualsevol persona, o avui, per exemple, justament parlàvem a una assignatura que es diu Activitats Culturals i Cíviques, del tema de que les fotos que pengen molt sovint estan retocades, els influencers o aquesta gent, no? I que d'aquí, doncs, trastorns alimentaris o, bueno, moltíssims problemes, jo crec, relacionats amb el tema de les pantalles i de tenir aquesta informació, tota aquesta informació a mans d'uns nens de 12 anys o de 11 o de 10 o de 16, vull dir que...
Clar, en el moment ells s'estan formant i s'estan com pensant com volen ser, no? O que, bueno, estan formant la seva personalitat i, clar, tenen totes aquestes pantalles que diu l'Aina i es perden aquí, no? I volen ser alguna cosa i tots volen ser futbolistes, no? I tots tenen somnis, però enlluernats per allò que veuen a les pantalles, que poder fa uns anys no hi havia tants models a prop d'aquest estil.
Jo crec que el que els hi preocupa als nanos i
ara és el mateix que ens preocupava a nosaltres. El que passa que ara hi ha algunes coses que es magnifiquen, potser és més bèstia, però també hi havia que volia ser futbolista o famós perquè hi havia la tele. El que passa que el que hi havia és menys capacitat d'intervenció seva, no? Però el que es preocupa al final és el de sempre. Les coses universals, no? Doncs sentir que estàs en un lloc, en el que tens un grup, no? El sentiment de pertinença és molt important.
L'acceptació dels iguals.
Clar, l'acceptació.
Avui arribo a l'escola, les cames tinc tremolant, i això no mola, entro i dic hola, ni uns que ja s'estan burlant.
M'agradaria que parléssim d'aquests tallers que han fet els Xiula aquí sobre diversitat a primer d'ESO. Uh-huh. Alguns d'aquests tallers, jo he assistit a un, han estat molt intensos i emotius perquè els alumnes han explicat coses molt íntimes, també han explicat i han compartit frivolitats, òbviament, però també han sortit coses molt íntimes i molt, fins i tot diria que molt traumàtiques per a ells. Quina valoració feu del que ha sortit en aquestes sessions? Heu conegut coses dels vostres alumnes que desconeixíeu, per exemple?
Moltes. Sí. I mira que era maig, que per tant, clar, al setembre no saps res d'ells, a l'octubre una mica més, però especialment per això que dèiem que els veus molt poques hores, tardes molt, no? Primer, bueno, a tots els cursos, però primer especialment tardes molt a conèixer-los una mica i també t'expliquen la part que volen i quan et reuneixes amb les famílies també comparteixen el que volen. Però, ostres, a mi m'ha encantat el taller aquest com a tutora perquè he conegut coses que no sabia i sobretot entre ells, és a dir, hi havia coses que el tutor sap però que és com una mica un secret que t'han explicat o que t'han compartit, allò de no ho expliquis, i que veus que allà de cop, perquè va durar 2 hores, en 2 hores, o sigui, van venir els de Xiula, no sé com s'ho van fer, una petita presentació, i allà es van obrir tots en canal. Jo, per repetir-ho, em va agradar molt i molt, i ara, això no, que ara ens han enviat ja la cançó i que la tenim, i ara també és que em facin un bonus, sisplau, perquè és molt bonic que tothom s'ha obert molt. En aquell moment jo crec que tothom ho va fer molt bé, vull dir, va haver llàgrimes, veies que entre ells no, s'abraçaven, es repartien mocadors de paper, vull dir, que va ser un moment molt bonic.
En aquests tallers han parlat, per exemple, de la mort d'un familiar, del divorci d'uns pares, d'una malaltia, tot plegat fa aflorar, ara parlaves dels mocadors que circulaven i del plorar, riures, plors, fa circular, aflorar emocions, no? Per què creieu que es critica tant que l'educació, a més de les competències, tingui en compte aquestes emocions? També hi ha moltes veus crítiques, no?, amb això. És a dir, per què hem de dedicar temps a les emocions, no? Si aquí el que venim és aprendre continguts, llavors...
Perquè hi ha gent que considera que és menys important, que és secundari, no? Que és millor, és molt més important aprendre matemàtiques o física o socials o el que sigui, i que això ja... És que abans no en parlàvem i tot anava bé.
Jo penso... Per una banda, potser hi ha un sector, jo diria que molt petit, el que passa que criden molt, que pensa això, i jo penso que un altre és que, o sigui, és també és important perquè com que estem parlant amb persones, i ja ho hem vist, que a més l'aprenentatge està molt lligat a les emocions, però encara s'està descobrint exactament com, val? Però en qualsevol cas, tampoc seria, o la meva opinió és que tampoc seria bo fer-ho girar tot només entorn de les emocions, perquè no sigui el problema és que fem una mica la llei del pèndol i ens anem d'un extrem a un altre, quan el millor seria tenir les coses en equilibri. I també amb el que ha dit l'Aina, de dir, és que a vegades fas una dinàmica o s'estableix un espai de seguretat en el que els nens doncs xerren, s'obren, poden compartir, i això ho has de saber fer bé, perquè després aquí hi ha una obertura i després s'ha de poder gestionar.
S'ha de poder recollir.
S'ha de poder recollir, clar, i has de poder entomar, i has de poder-ho tenir. I poder fer això requereix unes habilitats, una formació que no necessàriament tenim com a professionals, perquè no som psicòlegs i psicòlogues tots. I llavors hi ha alguns casos que després has de vehiculitzar. Llavors jo entenc que hi ha gent que se senti una mica en fals a l'hora de treballar segons quins temes.
Perquè estava pensant, al final, que els passa són els grans temes de la vida, que també et passen com a adult. En més d'un taller ha sortit, per exemple, el dol migratori. Aquí teniu alumnes procedents de diversos països. Aquests nanos han arribat aquí amb diferents edats i expressen, per exemple, que és un procés que s'ha de viure, no?, i que els desubica. No sé fins a quin punt l'escola, amb els tempos dels que disposeu el professorat, hi ha temps per acompanyar, recollir, això que tu deies ara, aquests processos. Sí, hi ha temes... Clar, els alumnes que ens venen nouvinguts ja tenen un recurs, que és l'aula d'acollida, que estan un temps a l'aula d'acollida, i un dels objectius de l'aula d'acollida justament és recollir això, no? Ajudar-los a arribar, a aterrar, ben aterrats, i a treballar una mica aquesta migració, no? Però, clar, hi ha altres alumnes que tenen altres temes emocionals però que aquests no tenen un recurs específic per ells. I jo crec que en aquest sentit el taller de Xiula ens va ajudar a donar aquest espai, però a més, com deia la Lídia, no tots els tutors ni tots els professors tenim les habilitats per poder presentar el tema com ho van presentar ells i que els alumnes responguin, perquè tu a vegades presentes amb tota la bona intenció un tema i resulta que allà no parla ningú, no? I ells van aconseguir que tothom digués alguna cosa més profunda, menys profunda. Jo crec que és important donar-los l'espai i els alumnes agraïen l'espai, perquè alguns és com que tenien ganes d'explicar coses que li havien passat, però no hi havia hagut mai l'espai ni a l'hora de tutoria ni a l'hora de classe per poder-ho compartir.
Algunes de les seves problemàtiques i realitats quotidianes també entren en l'àmbit d'allò privat, és a dir, en les cases, en les famílies, no? Això també ho fa difícil, entenc.
Molt, sí. I a més que és evident que nosaltres aquí hem de treballar-ho i s'ha de tenir en compte, però després no podem oblidar que no tot recau en nosaltres. Hi ha una part molt important d'educació dels fills, que és responsabilitat de les famílies. Nosaltres podem acompanyar, però hi ha una part que no és nostra. I trobar la línia, no? I mentrestant, doncs, continuar formant-los amb tècniques d'estudi, amb maneres d'estar a l'aula, amb com estar en un grup i aprendre totes les matèries, aquí és on està la complexitat que dèiem.
També va molt bé quan ve algú de fora. Primer, perquè tu estàs com duient, no?
O d'observador, no?
De fet, vull dir que, clar, quan vam fer una rotllana i cadascú explicava el que volia compartir, el tutor també compartia com un mes, no? I això va molt bé també quan ve algú altre a dirigir l'activitat i tu participes com
un... Al final sembla una mica que l'èxit d'aquesta dinàmica que es crea, que es podria crear també en altres sessions que no tindríem perquè ser amb els Xiula, però és sentir-te un igual, no? És a dir, que no ets l'únic, i això també ens passa als adults, a qui li passa no sé què, no? I això ens reconforta, no?, moltes vegades.
Sí, de fet, ells començaven a explicar una experiència seva personal, no? Llavors aquí ja és com que ja s'obrien ells i obrien la porta que els altres s'obrissin.
Hi ha gent que és molt obert i que de seguida li dius com estàs i t'explica tot com està, no? Hi ha alumnes que tu has d'anar gradant. I també jo crec que aquí està bé comentar que aquí a l'institut tenim la figura de la tècnica d'integració social, no?, que tenim a l'Alba, que no és professora i fa molt bona feina en quant a això, que els alumnes s'obrin...
Aquesta figura, per exemple, està en part cofinançada per l'AFA perquè no hi ha encara prou recursos. És només en el sentit que igual que també nosaltres tenim unes hores d'una psicòloga, però això també és gràcies a l'aportació de l'AFA. Clar, llavors és que hi ha tot un seguit de qüestions que això ho hem dit, ho diguem aquí, però també ho hem dit ja on toca i ja ho estan recollint perquè cada vegada és una demanda més clara de tots els centres.
L'objectiu d'aquests tallers de Xiula és que els nens reflexionin al voltant del que significa la diversitat i, per tant, la diferència, el fet de que no tots som iguals, però els nens, els alumnes, no deixen de ser els fills de la nostra societat i, per tant, no sé fins a quin punt també veieu o comproveu que veuen i mamen dels discursos que hi ha a casa. Oh, i estem en un moment en què la societat moltes vegades està molt polaritzada sobre temes... Temes importants.
Sí. Aquí només voldria dir que és molt important les coses que ens fan diferents i particulars i allò que... característiques doncs, pròpies, però que un altre cop, amb el que deia abans de la llei del pèndol, hem de tornar a recordar que, en el fons, la gran majoria de coses les tenim en comú. I a vegades també només posar l'accent en la diferència, en comptes de ser bo, pot ser contraproduent. A vegades, No, o sigui, un altre cop, és clar que sí tenim coses que ens particularitzen, no?, i que fan que siguem... que no som, no és una qüestió homogènia, però sí que les coses importants sovint les compartim, no? I crec que és una part de la gràcia de tu comparteixes una cosa que tu doncs, o t'ha fet molta alegria o dolor o tristesa i una altra persona pot empatitzar perquè potser no és exactament el mateix, però també sent una cosa similar, no? Aquesta part de la diversitat que hi és i és molt present i l'hem de tenir en compte, a vegades em sembla que ens fixem més en això que...
Sí, però jo penso en el taller aquest sí que es mostrava una diversitat, però alhora que a tots ens passen coses, que això al final és el que ens uneix, a tots ens passen coses dolentes, bones, i coses que ens han fet plorar, no? Al final jo crec que és el que ens... Era un taller que a nosaltres també crec que ens serveix per cohesionar més el grup, no només per mostrar la diferència, sinó per cohesionar. Perquè el coneixement al final et fa estimar l'altre o acostar-te una mica més.
I posar-te
en el lloc de l'altre, crear el vincle.
Deixeu-me que us faci una última pregunta per acabar. Què és el millor de la vostra feina?
Tantes coses.
Sí, jo tinc moltes coses. Home, jo crec que la nostra feina és molt divertida. Cada dia ens passen coses. Amb 30 alumnes cada hora, 6 hores seguides, 30 alumnes diferents cada hora, passen moltes coses. O sigui, a mi el vincle que acabes establint amb els alumnes el trobo molt bonic.
Sí. Jo a mi el que més m'agrada de la meva feina, bueno, m'agrada moltíssimes coses, però el que més m'agrada és poder acompanyar nois i noies en el procés d'aprenentatge, i a més ara jo poso en concret amb les meves matèries, física i química. Hi ha moments de frustració màxima, estic explicant una cosa, l'estic posant, o estem fent un exercici, o estem fent una pràctica, i aquell de m'està costant un munt, i després quan les coses comencen a connectar i comencen a entendre-ho, aquella joia d'aprendre, era una cosa molt difícil, ara ja la començo a veure, com les van engrescant, per mi això és el millor.
Costa molt aquesta pregunta, sí. Però crec que és això, estar en contacte amb adolescents, no? Aquesta edat tan vulnerable que dèiem, i que no saps també a qui estàs marcant en quin moment, no? Ho penso jo amb professors, no? De dir, ostres, a mi m'agradaria molt d'aquí un temps trobar-me un alumne, no? I quan et diuen, ai, tu...
Quan et trobes i et fa il·lusió, quan et trobes algú que fan i t'abraces pel carrer...
Saludeu-nos quan ens trobeu pel carrer.
És
t'abracen quan ningú et veu, no?
No,
mira, i et saluden efusivament.
Una altra cosa bona de les generacions d'ara és que això...
No
tenen vergonya. Abans era com... I aquesta és una part supermaca, no? D'aquesta proximitat, també, igual que dèiem, doncs no et diràs senyora no sé què, et dirà tu, a vegades, tu, i dic, tu no sóc jo sóc la Lídia, no? I llavors, bueno, senyora no sé què, no, un entremig, no?
Helena, Lídia, Aina, moltes gràcies per haver-nos acollit avui aquí al vostre institut i per haver-nos deixat improvisar aquest petit estudi de ràdio aquí a l'aula de tutoria. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Torneu quan vulgueu.
Gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Moltes gràcies per venir avui aquí, molt feliços, i els que no us coneixeu i acabeu d'arribar, doncs benvinguts a Xiula. Nosaltres fem aquestes coses de cantar cançons i parlar de temes. I vam pensar que segur que hi havia un tema que si parlàvem de la vida havíem d'incloure, i és el tema de la mort. I sempre que la cantem recordarem les persones que van morir estimades d'aquestes famílies, i també us convidem a connectar amb les vostres persones estimades que ja no hi són aquí. Així que aquesta cançó es diu Dol i fa sol.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Josep Plazas, David Mendoza i Sam Silva. Gràcies al Xiula i a tots vosaltres per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé, fins aviat.
Un segon m'he fet el fort, no volia desmuntar-me. Una pedra dins del cor, un silenci que és alarma, la bombolla que ha esclatat, un hivern vivint d'esquena, sento que t'he aprofitat i sento instants de pena. Com bonic és que puc estar empipada i el diari que t'escric l'estripo alguna vegada en un pot la teva olor un coixí que rebregava et bevem en infusió i et guardem un pitet amb les teves en una carta que potser després llegirem sota els estels. Com plorem un adéu quan has marxat ben amunt. Hi ha una cigonya que et veu i estem tan distants i alhora tan junts. Quan veig que el dol hi fa sol